RAC 1.
Bones festes.
Per a tothom. Exacte.
Quan un dels professors privilegiats que tenim a l'estranger passa uns dies per Catalunya, és un bon moment perquè passi pels estudis de RAC1 i poder petar la xerrada. Ell es diu Guillem Anglada Escuder. És professor d'astrofísica a la Universitat Queen Mary de Londres i és un dels 10 científics més importants del 2016 a tot el món. Així ho ha publicat, ho ha fet saber, ara fa uns dies, la prestigiosa revista Nature. Anglada lidera un equip que aquest any ha descobert el Pròxima B, que és el planeta potencialment habitable més proper a la Terra. D'aquestes i d'altres qüestions en parlem tot seguit amb el professor. Guillem Anglada Escuder, bona tarda i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Hola, bona tarda.
Benvingut.
Bona tarda.
Felicitats.
Gràcies, gràcies.
Bueno, no sé si a partir d'ara això de ser escollit a través de, en aquest cas, aquesta revista, la revista Nature, com un dels 10 científics més importants de l'any, si genera més responsabilitat, més pressió, més neguit, o, en fi, és un,
no,
una cosa que no li porta,
mira,
no li treu el son.
No, de fet, em porta més feina que res, perquè entre entrevistes i històries, encara sou professor d'universitat i hem de fer exàmens, hem de preparar les classes i coses així. O sigui que, de moment, a més, aquestes coses són de prestigi, però no és com la bota d'oro que ve amb sobre, sinó que és el que és. Bueno, a veure, ara el que hem de fer és mirar de treure-li partit, a veure si ara podem construir una mica un experiment més refinat, continuar explorant Pròxima B i coses semblants, i en això estem. A veure, també el tema és que és un equip el que hem fet això. Està bé que surti la persona, perquè a la gent li agrada veure, posar cara a les coses, però en realitat érem 30 coautors que estàvem ficats allà, hi ha moltes institucions que li han donat suport al projecte i tot plegat, vull dir que també s'ha d'aprofito, ja que m'heu donat un micro, per dir-ho. Sí, sí, que és un treball d'esforç i de suport continuat, no és allò de que amb contractes de mig any i anem tirant, sinó que és una ciència d'anys i estabilitat, que és el que costa. Sí, sí.
Ara li preguntaré per aquest planeta, el Pròxima B, però abans, deixem-ho situar Guillem Anglada Escuder, que va néixer a Ullastrell l'any 79, té 37 anys, ara ho comentàvem a micro tancat, va ser fins i tot, va estar vinculat a la política d'Ullastrell, es va doctorar en física a Barcelona, va estudiar als Estats Units i a Alemanya i treballa, com dèiem, a la Universitat Queen Mary de Londres. Com és que va fer el salt va estudiar als Estats Units, després a Alemanya i finalment ara treballa al Queen Mary de Londres? Què passa, que aquí a Catalunya no hi ha el nivell que vostè requeria, o ja, què és el que passa?
No, d'entrada tens una dada aquí incorrecta.
Ah, doncs a veure.
Primer vaig estudiar a la Universitat de Barcelona. I vaig
es va doctorar en física a Barcelona.
En física a Barcelona.
Sí, sí, ho tinc apuntat.
I llavors sí que quan... Però això és allò que et deien abans, i encara
ho
diuen...
Més saltat l'estat de Barcelona. Però bé, després va estudiar als Estats Units.
Sí, però aquí és la formació bàsica la que paguem tots, i és bona. La formació universitària aquí és bona. És una mica la selva, però els que acaben, com en altres llocs, per exemple, comparat amb el Regne Unit, on hi ha requeriments que tots els estudiants passin, com que aquí no hi són, una mica el que sobreviu al sistema universitari i es treu un títol acostuma a ser la gent molt preparada.
Disculpi'm que li faci una repregunta. Sí. Li repregunti per què ha dit que és la selva.
És una mica la selva perquè t'has d'espavilar, i jo ara sóc professor al Regne Unit i sé que no estic defensant un sistema o l'altre perquè té moltes pegues, però al Regne Unit els estudiants paguen, i llavors una mica el títol es compra una mica. Bueno, has de fer els exàmens i una mica, però se suposa que tothom que està pagant ha de rebre el suport suficient com per treure's el títol.
I aquí te'l fan suar.
Aquí el sues més, sí. Ara, també ha canviat, eh? Des que vaig estudiar, que només feies un examen a final de curs i aprovaves a fora, ara fan més, em sembla que van fent exàmens durant el curs i coses així, que porta més feina pel professorat. Em temo que els hi han donat més feina al professorat sense necessàriament posar més professorat, que això és un altre problema. Però sí, el sistema ha canviat una mica, però continua sent aquesta filosofia que no tothom té per què, que comença a la universitat, té per què acabar.
Bueno, però amb el que em deia vostè, entenc que és, permeti'm, no sé, és millor el nostre sistema que l'anglès.
Jo sóc d'aquest parer, sí. Perquè els que se'n surten, i és cert, i almenys la gent ho saben pel món, que estudiant estudiants que venen d'aquest país i d'Espanya també, normalment són gent que han treballat i que saben que s'han espavilat i han anat a través del sistema. No és un sistema paternalista com en altres llocs, sinó que normalment la gent que s'ho treu és perquè ho ha treballat. Sí.
Per tant, es va doctorar en física a Barcelona, sí. Va estudiar als Estats Units i a Alemanya, i després, i el que dèiem ara, treballa a la Universitat Queen Mary de Londres. Per què va marxar? Per complementar els estudis? O...
Sí, bueno, no, ja no era estudiar. Quan acabes el doctorat, llavors fas els postdocs, que és una mica el contracte de temporal d'aprenent científic, i normalment vas pel món per fer-lo, i ja està bé, perquè... La idea, la filosofia, és que portes el coneixement que has adquirit en un altre laboratori, on treballes amb ells, aprens coses noves, veus un altre país com funciona i això. Aquesta era la idea. Llavors la idea és que llavors, en un moment donat, aquest postdoc, això se li diu postdoc, aterrissa en un altre lloc, que van ser professor o el que sigui. I això és el que, per exemple, no ha passat de tornar aquí en el seu moment. Això va ser fa 9 anys que vam marxar. La meva dona també és física, per cert, i fa coses de biologia. Però hem anat una mica pel món, llavors a Alemanya va sortir una oportunitat, vam també estar a Alemanya un parell d'anys treballant, i ara finalment a Londres, que és un sistema més dinàmic de contractació de gent amunt i avall, doncs per això estem allà, per això hem anat a patallar. Sí.
Li preocupa el Brexit?
Sí. És complicat, per això és a nivells... No em preocupa que perdi la feina d'un dia per l'altre, per això no passarà. Però sí que veus que han de refer els números i no els tenen clars. I ningú, perquè no s'ho havien pres en sèrio, i llavors realment no hi havia un plan. I això fa una mica de por, perquè una cosa és quadrar les finances de casa teva, que són... pots comptar-ho tot, però una cosa és quadrar els números d'un país sencer. Bueno, com quan fan les balances fiscals,
sí.
que no es posen d'acord amb què compta i què no compta, doncs amb això és molt greu, perquè un desajust d'un 3% a l'NHS, que és com la Seguretat Social, és el pressupost sencer d'astronomia del UK. I llavors vol dir que si s'equivoquen d'una mica d'un 1,5% a no sé on, pot ser que en projectes sencers se'n vagin al...
No sé com...
A pastafang.
Ara, després de situar els oients a la trajectòria del Guillem Anglada Escudé, deixi'm preguntar-li per què és tan important aquest descobriment del Pròxima B.
Bueno, podria ser important per un parell de coses, i ho és per les dues, que és la gràcia. Una és que Pròxima Centaura és l'estrella més propera al Sol, és la que hi ha, no n'hi ha més, hi ha el sistema solar, s'acaba, i llavors hi ha Pròxima Centaura. Per tant, no trobarem mai un altre planeta més proper. Els planetes estan al voltant d'estrelles i és el més proper. I això ja hagués sigut novetat, o notícia una mica per ell mateix, però a part d'això resulta que aquest planeta té característiques similars al nostre planeta. Almenys en termes de massa, en termes de massa, composició encara no ho sabem, però també en termes de la temperatura a la que està, perquè saps, com que saps com és l'estrella, sabem a quina distància orbita de l'estrella, podem inferir a quina temperatura està. I ens dona una temperatura similar a la nostra, que vol dir que si hi ha aigua a la superfície estarà en estat líquid, i que per tant podríem tenir oceans, podríem tenir química, semblant a la que tenim nosaltres, etcètera, etcètera.
Passa que t'hi entès, pel que he llegit, que està molt lluny de la Terra.
Sí. A veure, en termes astronòmics és el més proper que pots tenir, més enllà del sistema solar no hi ha res més, són 4 anys llum. Però sí, tot i que sigui el més proper en termes astronòmics, o en termes no astronòmics, normals, és una distància molt gran. Estem parlant de que el sistema solar, de punta a punta, fa 20 hores llum. Tu pots parlar amb la Voyager, que està escapant del sistema solar, i ha tardat 30 anys a arribar-hi, i li envies un missatge i en 20 hores et respon. Però si fas el mateix en Pròxima, és 4 anys, o sigui, és el factor aquest de 20 hores a 4 anys, és un factor 1000 de diferència. Tens el sistema solar, jo l'exemple que poso és, tens una pizza,
sí, és tot el sistema solar. Posi'm un exemple, que ja comencem a anar perduts,
sí,
aquí.
Sí, fiques el sistema solar en una pizza,
sí.
I això, la pizza seria l'òrbita de Neptú, que és el planeta una mica més extern. L'òrbita de la Terra seria un mil·límetre al centre d'aquesta pizza, molt petit, molt petit. Veus la pizza? Si això és el sistema solar, la propera estrella estaria a 3 quilòmetres. O sigui, tu veus la pizza i llavors mires a la distància una muntanya que està allà a 3 quilòmetres...
Una pizza a 3 quilòmetres.
Una pizza al sistema solar...
Sortint, el sistema solar seria la pizza, a 3 quilòmetres estaria el Pròxima.
Estaria Pròxima.
Pròxima B.
Clar, aquest... De vegades diuen, sí, està el més a prop, i sembla que és el mateix anar a la Lluna que anar a Mart o anar a Pròxima... No, estem parlant d'un repte completament diferent. És un factor 1000 en distància. El sistema solar ja és gran, però això és un factor 1000 més gran. I és el més petit que hi ha en termes astronòmics, és l'estrella més propera. O sigui que sí, ens dona una mica, ens ajuda també una mica a fer la perspectiva aquesta.
I com el van localitzar? Vull dir, com es veu? Des d'aquí es pot veure o no es pot veure? Vull dir, com...
No, de fet, el planeta no el veiem.
No es veu?
Ah. No, el planeta el que fem és inferir que hi és, el que mesurem és mirem l'estrella i mirem com es mou l'estrella. Si no hi ha cap planeta al voltant, l'estrella està quieta. Però si hi ha un planeta al voltant, el planeta, a mesura que gira al voltant de l'estrella, també l'empeny i fa una mica de moviment, i aquest moviment podem medir la velocitat de l'estrella de forma molt precisa i podem... Si es mou més o menys, el planeta sabem que és més gran o més petit, més massiu o menys, i també hi ha un moviment que es repeteix cada 11 dies. Aquest cada 11 dies és el que dura un any en aquesta estrella. La Terra triga 365 dies a donar la volta al Sol, aquest planeta triga 11,2 dies a donar la volta a l'estrella. I són aquestes dues coses les que sabem, el període, el que dura un any, i aquesta massa, perquè veiem com l'estrella es mou. I bàsicament els planetes els trobes perquè vas a buscar les estrelles. No els trobes mirant a veure on està, sinó que les estrelles vas una per una i s'han estat mirant durant molts anys. I nosaltres vam agafar una mica la flama fa 4 o 5 anys perquè vam veure que hi havia dades de diferents instruments que donava la sensació que hi havia una senyal consistent amb la d'un planeta. I hi hem estat li hem estat al darrere. Sí.
I qui li posa Pròxima B?
Ja, podríeu haver posat un altre nom, no? També és molt lleig aquest nom.
Home, n'hi ha de pitjors, eh?
Sí?
Sí, home, i tant. Pensa que el que es fa normalment...
Pitjor com...
HD183799B.
Sí, sí, aquest és pitjor.
És poc explicatiu.
És pitjor.
Sí. Aquest seria un típic. Aquest és el de catàleg. De fet, també en té de catàleg. Però el que fa sempre... Agafes el nom de l'estrella, en aquest cas, com que es diu Pròxima Centaura, bueno, Pròxima és més curt. Pròxima, ja vam retallar una mica, perquè no fos tan llarg de dir Pròxima Centaura, més per fer els tags. El Twitter és millor, que així t'hi caben més coses.
Clar.
Poses Pròxima, i se suposa que l'estrella és la A, i llavors els planetes, a mesura que els vas trobant, poses B, C, D, E, F, G. I després sí que hi ha alguns d'aquests planetes que ara se'ls està començant a posar nom, han obert com un mecanisme de posar noms, amb més o menys èxit. Però sí, els planetes es van trobar ara fa 10 anys i els han començat a posar noms amb una mena de votació internacional que es fa. També és una mica... Jo crec que val la pena esperar una mica a veure com és aquest planeta, perquè si li poses... li poses Primavera Eterna i resulta que llavors és un món de lava ple de volcans, no és el nom més adequat.
No.
O sigui que no hi ha pressa.
Però es pot arribar a esbrinar una mica més d'aquest planeta? És a dir, anar a buscar, a veure si el veiem, si es pot dir, a veure que si hi ha aigua, allò que deia abans vostè.
Sí. En això estem. Ara el planeta l'hem trobat ja. De planetes se n'han trobat molts, però de tan propers no. I el que ens permet aquest en particular és que l'està tan prop del Sol, en principi amb instruments que tindrem, encara no estan fets, els estem fent, treballant-hi, podrem començar, per exemple, a fer imatge del planeta, bàsicament un puntet brillant al costat de l'estrella, podem separar la llum del planeta i de l'estrella, i si podem fer això, llavors podem mirar l'atmosfera. L'atmosfera, la nostra atmosfera, conté absorció, l'oxigen, l'aigua, absorbeix llum, com quan hi ha núvol, que no veus. Però
sí, doncs... aquella claror.
Però, per exemple, en l'infraroig sí que es veu. En l'infraroig, la llum infraroja travessa segons quins núvols. Llavors, hi ha certes longituds d'ona, o certa llum de diferents colors, que si tens unes espècies o unes altres, una química o una altra, queden gravades en la llum del planeta. Llavors, això se suposa que en els propers anys... Depèn.
Quants anys?
Podrien ser 2 anys, podrien ser 3, podrien ser 10.
Mare de Déu.
Però, bueno, en això estem.
S'assembla al nostre, eh? Pot ser que s'assembli. Com ho saps que s'assembla al nostre?
Sabem, per les coses, per les mesures que tenim, les que sabem, té propietats similars a les nostres.
Podria ser que fos exacte i digués allà a Catalunya, Andorra, la vella...
Sí, Andorra, la vella.
No. Sí, i mini Babidels també n'hi ha. També hi ha mini Babidels.
I tu que és igual, hi ha el Messi també, tot igual.
Igual.
Però vida intel·ligent hi podria haver o no?
Vida intel·ligent... podria haver-n'hi a tot arreu, també podria haver-n'hi aquí, però el tema és que...
Aquest seria el titular de la conversa.
També podria haver-n'hi aquí. Què anava a dir?
No, preguntava sí, si hi havia intel·ligent o no, perquè clar, l'ésser humà es passa sempre la vida buscant si hi ha fora, de, en aquest cas, de la Terra, vida intel·ligent.
Pues coses de ràdio, es veu que escolten ràdio.
Per això dic, no sé, aquest, el pròxim bé, si té similitud amb la Terra, que no sigui que resulti que allà sí, que hi ha vida intel·ligent.
Però mira què et dic, si estiguessin a pròxim bé una gent, una civilització com la nostra, amb tecnologia similar a la que tenim, podrien detectar l'emissió d'aquesta ràdio des de pròxim.
Ah, sí?
Sí, amb la tecnologia que tenim ara, amb els telescopis, radiotelescopis aquest Arecibo, que surt la Jodie Foster allà, a Contact, són molt grans i pots detectar senyals molt febles, sí. Es podria detectar un radar d'un aeroport, coses així, si hi hagués un aeroport.
Però que ho detectaríem nosaltres, vol dir.
Sí, però...
No detectem res.
No detectem res. Ho estan fent, ara han fet una... Com que va sortir, hi ha aquests milionaris, no sé si ho he llegit, els de Silicon Valley, el Marc i els seus amics.
Ah, i què volen fer ara?
Una de les coses que volen fer, han finançat un SETI, que és això de Search for Extraterrestrial Life.
Enfocar una antena allà.
I una de les estrelles, clar, no sabien... Una de les estrelles que mirem primer és aquesta, clar, perquè hi ha el planeta. I després una altra cosa que volen fer, és, que s'han proposat, és allò que dèiem, de la distància és molt gran, de finançar una mica, començar a desenvolupar la tecnologia...
Per arribar-hi.
Per arribar-hi. No arribar-hi nosaltres, però sí que enviar mini-satèl·lits, mini-sondes, per poder fer imatge... Per poder
Què trigaria enviar una màquina?
Depèn...
Una cafetera d'aquestes que envieu a l'espai?
No, amb els que tenim ara trigaríem desenes de milers d'anys i no val la pena.
Per tant, no arribarà ningú. Ja.
Per això, però ara amb aquests petits se suposa que si pots construir una vela, és una, com una vela, i amb un làser la impulses des de terra i pot arribar a velocitats grans, 10-20% la velocitat de la llum.
Però com va, perdoni, això que ja m'he perdut. O sigui, com és el projecte? Llançaries una nau i aleshores, quan estigués a l'espai, amb un làser des de la Terra...
Li dones canya?
Però això és sèrio o és...
Això és el que estan desenvolupant. O sigui, la gràcia és que...
Perquè sembla un invent del professor aquell...
Franz de Copenhague.
Franz de Copenhague, això.
Sí, sembla un invent del Franz de Copenhague, però fixa't que no necessito ni forats negres, ni motor de curvatura, ni coses estranyes. Tots són làsers, una vela, que existeixen, els làsers existeixen...
Però una vela de vaixell?
No, una vela, és com un plàstic reflectant, una superfície reflectant.
Coi.
La llum fa pressió. El que passa aquí és molt petita i no es nota. Però hi ha aquells molinets, hi ha uns molinets que hi ha una, com una bola de Nadal, que hi ha un molinet a dins, i quan hi toca la llum veus que gira, perquè la llum fa pressió.
Ah,
però la calor, la notes, porta energia i també porta pressió. Es diu moment, és igual. Però sí, pots fer-ho, sí.
I amb això què trigaries, amb una màquina d'aquestes?
Amb això depèn de lo bé que la puguis construir, però si pots arribar al 20% de la velocitat de la llum, doncs 20%, amb 4 anys llum et dona 20 anys.
20 anys, a veure si encara ho podré veure.
20 anys? Ara, 20 anys amb una nau? Però sí, això seria impossible, però si ja
no, volen... No, sense persones.
Per això dic, si volen anar a Mart ja no saben com fer-ho.
Però això seria una cosa que és com... És la idea, és la tecnologia
dels
mòbils.
És un satèl·lit.
És una sonda que pesa 2 o 3 grams, amb una vela que pesa mig gram.
Un mòbil, seria com enviar un mòbil.
I no n'envies un, perquè, a més, segur que xoca contra algú. O envies
uns
centenars,
milers,
i algun arribarà. I llavors t'esperes... Clar, llavors t'ha d'enviar la foto de tornada.
T'ha d'enviar la foto? Què et trigaria enviar la foto?
Enviar la foto 4 anys almenys a tornar.
Mort.
I ell es pot fer un selfie, ell, la màquina aquesta?
Si en tens dos, i llavors una...
Feu preguntes lucs amb un senyor científic.
Bueno, no estem preguntant, no estem. Per tant, aquesta pròxima ve, que hi vagi allò que es busca uns... Perquè ara hi ha una falera en Mart per escapar de la Terra, això és inviable.
Primer Mart, si s'ha de fer alguna cosa, primer es farà Mart. No... Sí, Mart.
Però i vostè hi veu possibilitats a Mart? Perquè tot el que se'ns diu no hi ha massa... Jo no entenc aquesta falera per anar a Mart quan hi ha poca cosa, diguéssim, a viure allà. Vull dir, no hi ha ni vida ni hi ha res.
No, i a més no solucionarà els problemes de la Terra.
Per això dic que hi ha com una falera ara que hem d'anar a Mart, s'ha d'anar a Mart. I, bueno,
però mira, jo hi aniria, si m'ho diguéssim.
Però com a astronauta?
No, com a astronauta no, ja m'hi quedo. Vull dir, vas allà i et construeixes el teu garito, ja és complicat, és fàcil de dir, però
és difícil de... Molt claustrofòbic ha de ser allò, No pots anar, no si pots anar a passejar,
Si tens un planeta sencer. El problema és que ara mateix no hi ha indústria a Mart, llavors no pots construir els hàbitats i tot això, però arribarà un moment en el que, quan s'hagi fet la inversió inicial, ja no ens haurem de preocupar més, ja hi serà allà. I llavors...
Si vostè com a professor aniria a viure a Mart?
Sí, home, sol no.
Ah, jo vinc amb tu. M'avises, quan hi vagis, sí, sí. Em fas un truc i vinc.
Ets entretingut, a veure, un cop ja ho has vist tot a la vida, com...
Sí, no, ja ho he vist.
Vas cap allà. Li preguntava sobre aquests senyals extraterrestres, que si en aquest planeta, el pròxim veig, sí, hi hagués vida extraterrestre. No sé què en pensa vostè de l'Stephen Hawking, que ell ha dit que això de contactar amb l'exterior...
Millor que no.
Que millor que no, perquè un dia tindrem un disgust. No sé què en pensa vostè del que diu Hawking.
Això diu, sí. Sí, és un argument. No és de Hawking només, el que passa que quan
ho
diu
no és
ell...
de Hawking. Sí, bueno, oh, ell ho va dir, que no... Que prou de senyals i prou d'anar buscant...
No busqueu el que no tenim.
Ara, exacte. Ara.
No, sí, això ja fa temps. Això se li diu la hipòtesi del zoo. Que no ens molesten perquè no som inofensius, bàsicament, i perquè no contem, però clar, la que comencem a mostrar interès per fer històries, llavors podem cridar l'atenció d'algú i dir, què és això? I és com quan hi ha una, sí, un formiguer que el veus per allà i et passa o et molesta i li dones una patada, és clar, una patada còsmica, seria bastant important. A veure, una civilització, algú que pogués enviar alguna cosa aquí, ja d'entrada és una capacitat que no tenim nosaltres, o sigui que estaria milions d'anys per davant nostre.
Però vostè ho veu possible?
Jo ho veig possible que hi hagi algú escoltant i que algú sí que més alguna cosa, però continuen estant subjectes a la velocitat de la llum. La galàxia té 100.000 anys llum de punta a punta i fa que emetem ràdio, que és detectable, abans no era detectable. Farà, què, 50, 100 anys. 100 anys és 100.000, hi ha un factor 1.000 encara, que igual estan allà escoltant, però encara ens han sentit. Aquest és el tema. Igualment, clar, cada any que passa el volum va augmentant, les nostres zones de ràdio es van expandint. De moment només ho saben en el nostre veïnat que hi som. Però clar, a mesura que el volum aquest es va fent gran, ja va creixent com el cub, la potència del cub. O sigui que cada any, tenim accés a 100 estrelles, d'aquí 10 anys seran 100.000 estrelles, i d'aquí 100 anys seran 1.000 milions d'estrelles. Llavors sí que la probabilitat de que algú se n'adoni i que vulgui visitar-se serà una altra. Però clar, estem parlant de milers d'anys, de tota manera.
Vostè em deia que ja la galàxia...
De punta a punta.
Com es mereix la galàxia? Perquè clar, la galàxia en principi no és infinita?
No, la galàxia és un... No, és com...
És l'univers infinit.
Sí. Bueno, jo li pregunto. Pregunto al professor, li pregunto... Vostè és el professor?
No, però jo fa molts anys que soc en aquest món, eh? Sí, i en les galàxies...
No, però li pregunto... La galàxia no és infinita.
No, la galàxia, punt a punt, això, 100.000 anys, i és com un...
És petit.
És com una pizza, també. Tendeixen les coses a alinear-se en un disc.
És com una pizza.
Sí, és una simetria de l'univers.
Mare meva.
Sí, és un disc i les estrelles estan al voltant d'aquest disc, girant, i la següent galàxia està, em sembla que era 1 milió o més, 1 milió d'anys llum, una cosa així, d'Andròmeda, sí, un factor 10 més.
I entre galàxia i galàxia què hi ha?
No hi ha res. Bueno, que nosaltres sapiguem, no hi ha res, tampoc. Tampoc hi ha res entre estrella i estrella.
Hi ha molt espai desaprofitat, no?
Hi ha molt espai desaprofitat. Clar, tampoc hi ha res a fer amb... sí, la nostra visió d'espai és molt bidimensional, estem molt lligats en el... sí, d'espai ens sobra. El problema són els recursos, no l'espai. Sí, d'espai n'hi ha un munt, i de recursos també n'hi ha un munt, però, clar, utilitzar-los és una altra història. Mart, tens tot el planeta per fer les autopistes que vulguis.
No, clar. Sí. Ui, allà va Florentino Pérez, i t'ho fa pagar tu, i bam, et munta castors, i et munta autopistes, i et munta el que vulguis. Escolti, aquest 2017, quin és el projecte amb el que treballaran? Continuaran sobre aquest planeta, o tenen al cap altres històries?
En pròxima bé continuem treballant, i no hem parat mai, de fet, perquè quan vam acabar ja i vam tenir el resultat, ja vam començar a demanar temps de telescopi un altre cop per tornar-nos-hi a posar. Anem fent coses, a veure què surt. Ara estem... Bueno, ja ho veurem.
Perquè, clar, bueno, un moment que ha dit sí. Anem fent coses m'ha fet aquí un dribbling.
Sí, perquè no... Bueno, no en podem parlar, hi ha gent que és més privat les coses que es fan, i fins que no se saben, no es poden dir. A mi tant me fa, però... Ja tinc col·legues que són més...
Més reservats.
Sí,
per tant, no serà... La banda de seguir descobrint més coses del pròxim AB estaran amb altres planetes.
Tenim altres coses. I ara, fa 2 o 3 dies, ja ens vam demanar, de fet, un programa per tornar a continuar fent pròxima. Suposem que hi ha un altre planeta.
Ara anava a dir, no hi pot haver un altre planeta?
Sí. Suposem que té la pinta de que almenys un o dos més.
Fixa't.
Fixa't. Que sí, pròxima C.
C, C i D, li tocarà.
Ah, sí?
Sí, clar, són els que venen.
Jo pensava, dic, mira, farem una... Dic, saps, jo part per...
Noms originals, per diferents.
Pròxima A, B, C, D.
Mm. No. No, però ara també pròxima és la, només l'estrella més propera, però n'hi ha quasi bé a la mateixa distància. I aquest any que ve ara farem les altres, també. Mm. Comencem ara, sí.
Quan se'n torna cap a Londres?
Passat Reis, el 8 de gener, i ja tornem-hi. Mm.
Ja està el dia de la salut de la reina, que es veu que ha agafat un
ara
referat.
Ho vaig llegir, ara ho vaig llegir.
A veure si arribarà i tindrà... Tindrà sideral.
Sí, ajuntar
perquè
el
vostè treballa a
la Universitat Queen
Mary.
Però no és la mateixa aquesta Queen, eh?
No, és una no, altra
reina. Ja, però bueno, no, però dic que, clar, això...
Sí, però sí, a més tenim el paper oficial de la universitat, et surt el... És el
segell,
sí, el sorder, i surt el Her Majesty.
Ah, no sé veus? Clar. Veus?
És com, sí, és com que és royal, no sé què.
Sí, sí,
royal,
royal.
Per ser real necessites el sello royal, sí. I ho som, em sembla.
I en canvi, tu ets republicà.
Sí.
No?
Sí, sí.
Perquè va estar per esta esquerra, no? Va estar treballant...
Sí, sí, vaig estar...
Com a regidor.
Sí, sí.
Aquestes coses de la vida, eh?
Tampoc les... Sí, tampoc et... A veure, que la reina no ve allà a fer res.
No vam fer res. No vam investigar.
No.
No posa l'ull allà al microscopi.
A més, els britijos són molt de royals. I a més, nosaltres estem a Anglaterra, que són els...
Sí.
Que són molt, molt royals, sí.
Són molt monàrquics.
Molt monàrquics. No els hi acaba... És estrany una mica, perquè la reina tampoc, i la casa reial també se la passen una mica... Els agrada riure-se'n un munt, per exemple.
O l'estem molta... per això, per riure-se'n.
Més de la cultura aquesta, a veure, que...
No els hi toquis, però se n'en riuen.
Sí, sí, ells sí que se'n poden riure. Tu potser no.
Tu no.
Però nosaltres, però ells mateixos sí, els encanta fer-se... I sempre està allà una mica, no ho sé, té una relació una mica estranya. No és tan institucional com aquí, sinó que és la casa real, que és com una mica... El xou, sí, com un gran hermano.
Sí, l'humorista del país.
Ara hi ha una sèrie que s'ha inspirat amb la Casa Real, que es diu The Royals, que, bueno, els deixa macos. En fi. Guillem Anglada Escudé, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Per haver-nos acompanyat. Un dels 10 científics, segons la revista Nature, de l'any. Que tingui una bona tornada a la feina i l'esperem quan vulgui. Moltíssimes gràcies.
Encara no.
Bon any.
Gràcies.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.